Segurament l'entrevista d'avui suscitarà polèmica. Nosaltres ja ho deixem clar des d'ara mateix. Molts de vosaltres estareu d'acord amb el que explicarem i d'altres, possiblement, gens ni mica. Perquè avui parlarem de la llum i l'energia que emetem les persones, segons diu la nostra convidada. Ella afirma que aquesta llum diu molt sobre nosaltres i que aquesta energia es pot mesurar per saber com estem, fins i tot de salut. Parlem ara amb l'Anna Maria Oliva. Ella és, atenció, enginyera industrial, màster en enginyeria biomèdica, premi extraordinari de la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, i doctora en biomedicina. Ara, a més, és professora associada de la Universitat de Barcelona i acaba de publicar un llibre que està entre els més venuts en no ficció. El llibre es titula Lo que tu luz dice i està publicat per l'editorial Sirio. I la tenim aquí a l'estudi de RAC1. Anna Maria Oliva, benvinguda, molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Gràcies per ser aquí. Ja veus que nosaltres hem sigut molt curosos a l'hora de plantejar el tema i de presentar-te.
Absolutament.
De fet, el primer que hem de dir és que molta gent se sorprendrà i segurament que pensarà que estem parlant de coses esotèriques, quan no ho és gens ni mica, però el que hem de dir clarament és que tot el que tu explicaràs a partir d'aquest moment té una base científica, com tu també la tens pels estudis que òbviament has fet i que ara mateix doncs, hem explicat, no? Això és així.
Absolutament.
Et trobes persones reticents que estan explicant que tu ets científica, que ets doctora, que dones classe a la universitat per justificar tot el que ara ens diràs.
Sí. Hi ha molta gent que posa en dubte moltes coses, però la ciència diu el que diu.
I la ciència cada cop diu més.
Clar.
I la ciència cada cop diu més coses que la tradició deia abans, no?
Clar. Fixa't que la ciència el que fa és proposar models per explicar la realitat i moltes vegades aquests models, a mesura que vas aprofundint, et tornes a trobar les mateixes veritats que la gent deia antigament, el que passa que ara té un fonament científic, però moltes vegades diem el mateix.
Es pots basar en alguna cosa ja una mica més potent, no? O sigui, a nivell científic, com tu molt bé deies. Bé, per fer un aperitiu de les teves teories, una frase sorprenent de la contra que et van fer a La Vanguardia no fa massa, és la següent. Cada pensament et canvia el biocamp electromagnètic. Anem a pams, eh? Ho explicarem tot intentant ser planers a veure si ho aconseguim. Què és, Anna Maria, el biocamp electromagnètic explicat així de forma senzilla?
Doncs
si
mira,
és possible, eh?
Sí. O sigui, cada cop que hi ha, sempre que hi ha una matèria, hi ha una energia, que és el mateix objecte té matèria i té energia sempre, el mateix ésser té matèria i té energia. Això és com la dualitat onda-corpúscul que es diu a la física quàntica, però és igual. Vull dir, és la contrapart. Sempre hi ha aquestes dues parts de les persones. Llavors, el biocamp és la part del camp que és biològica, d'origen biològic, és a dir, tots els éssers vius, no només les persones, a més de tenir un cos físic, tenim una energia. Uh-huh. I llavors, aquesta energia és la que anomenem biocamp, per dir que és bioenergia, l'energia dels éssers vius.
Ah, exactament, s'entén perfectament. I és cert que cada emoció que tenim transforma doncs, aquesta energia que tenim els éssers vius? Una alegria, un disgust, un ensurt... Pot transformar aquesta energia que emetem?
Clar, ho transforma contínuament, perquè pensa que l'energia ets tu. No és una cosa diferent de tu. Tu tens el teu cos i tens la teva energia i totes dues coses ets tu. Llavors, cada cop que tens una emoció o tens un pensament, això implica tota una sèrie de químics que van per sang i que llavors estan alterant també patrons bioquímics del teu cos. I quan tu tens una emoció, potser el teu cor comença a bategar més fort o menys o el que sigui. Això és una correspondència física.
I tant, mateixa... i tots la podem sentir, no?
Clar, i ho notes. I aquestes pessigolles per l'estómac i aquestes cosetes que normalment notem com a emocions, no? Doncs tot això, a més de canviar el teu cos físic, també altera el teu cos energètic, que és molt més fàcil perquè és molt més dinàmic. El camp energètic canvia molt més fàcil que el físic. Llavors, qualsevol pensament, qualsevol emoció, qualsevol cosa que menges, les persones amb les que estàs, el que dius, el que fas, tot això està contínuament construint o destruint el teu camp energètic.
És curiós, clar, hi ha unes coses que nosaltres sentim, una sensació de papallones a l'estómac, una alteració del ritme cardíac, la suor, no?, quan estàs nerviós, això ho sentim, però clar, el camp energètic no el sentim que canvia, però canvia, no? És el que tu explicaves al llibre.
Sí, fixa't que no el sents, però si observes una mica, sí que hi ha alguna coseta que tu notes que et fa sentir a gust amb una altra persona i, en canvi, una altra et seus al costat només per seure, pel fet de
aquella
seure.
Aquella sensació, no?
Sí, allò que dius, ai, és com que aquesta persona punxa una mica, no? I no et sents bé i, en canvi, l'altra et seus al costat i és com que, ai, quin gust, no? Quina pau transmet aquesta persona.
El que podem dir a vegades, aquella química de les persones?
Sí, potser sí.
O aquella vibració que, de vegades, en termes col·loquials, diem, ai, aquesta persona em dona males vibracions, o bones vibracions.
Clar,
no?
Doncs la vibració seria més correcta en aquest cas perquè fa més referència, doncs, això, no? A una energia, alguna una... Mm-hmm. A una ona.
Expliques els estudis científics que s'han fet sobre l'aura. A mi em va sobtar molt quan vaig començar a llegir el teu llibre i vaig veure que un científic parlava de l'aura. És un concepte que a priori pot semblar molt espiritual, poc contrastat, però s'ha pogut demostrar científicament que l'aura existeix. Anna Maria.
O sigui, la paraula aura és la paraula tradicional, la que en moltes cultures es fa servir per dir una cosa energètica que envolta els éssers vius i que potser té colors o, no sé, els sants els hi posen al cap i la Virgen de Guadalupe té tot al voltant, no?, per dir això. Des del punt de vista científic en parlem de camp energètic i dins del camp energètic el que podem mesurar és l'electromagnètic, perquè com que nosaltres tenim equipaments que són electromagnètics, doncs podem mesurar aquesta part. I llavors sí, està absolutament demostrat que emetem camp electromagnètic, però a més fixa't una cosa, tothom té temperatura, no? Tenim 37 graus més o menys per dins, doncs això ja és una energia electromagnètica dins de la banda dels infrarojos. O sigui, com a mínim aquesta sí que ningú pot dir que no l'emetem, no?
Perquè... És curiós, eh?
Sí, vull dir, l'espectre electromagnètic va des de molt baixa freqüència fins a molt alta freqüència, no? I el que sí està demostrat és que hi ha emissions a moltes freqüències diferents, entre d'altres la dels infrarojos, que ja la sabem tots, i entre d'altres també a llum visible i a llum ultravioleta. I també, clar, i a baixa freqüència també perquè tens el cor, no? El teu cor està bategant més o menys a un hertz, a un cicle cada segon, més o menys 60 pulsacions per minut, no?
No, té la seva lògica.
Més o menys, vull dir, això, el cor té la seva freqüència, el cervell té les seves, perquè són diferents freqüències segons com estiguis nerviós o no. Tot això són radiacions electromagnètiques del teu cos.
Que emet el nostre cos. En el capítol dedicat a la base científica, que és el primer, el llibre està separat en tres capítols, diguem-ne, fas una referència a la medicina energètica, que és un concepte que aquí no treballem gaire, però que sí que en altres cultures es treballa moltíssim des de... fa milers d'anys, com a la Índia o la Xina, per exemple, no? Quina és la diferència que hi ha entre la medicina tradicional que nosaltres coneixem amb aquestes medicines més energètiques d'altres països, d'altres cultures?
Doncs mira, que nosaltres aquí a Occident habitualment pensem en el cos com si fos un rellotge de precisió suïssa, que llavors ha de funcionar i si alguna cosa no funciona jo la canvio per una altra, o si el pàncreas no dona insulina li poso artificialment i això ha de funcionar. I gràcies a això s'han salvat moltes vides, això és cert, no?
Òbviament, sí.
El que passa és que des de la concepció més oriental ells sempre entenen que hi ha un cos i hi ha una energia i ells no separen. I fixa't que la medicina tradicional xinesa, per exemple, quan treballa amb òrgans i et diu que el fetge, per exemple, està congestionat i això ho associa amb una emoció, que pot ser la ràbia. I no pots saber mai si la ràbia és la causa de que el fetge estigui congestionat o és a l'inrevés. Vull dir, hi ha aquesta intrincació de les dues coses que no es pot separar. I quan parles de la Ayurveda també passa el mateix. Elles parlen de centres energètics que tenen relació amb emocions i fins i tot amb la part espiritual també, perquè ells tampoc no separen aquesta tercera part, que seria el cos, l'energia i d'alguna manera l'esperit, no? I llavors, clar, és una concepció molt més ampla de l'home, no? Perquè quan tu vas a consulta, quan tu tens un problema, sí pot ser que aquest problema estigui focalitzat en un òrgan, però ets tot tu el que està patint. Tu tens una úlcera a l'estómac i tot tu estàs patint. I probablement ja sabem que moltes úlceres tenen a veure amb estats d'estrès mantinguts al llarg del temps. Per tant, nosaltres també ens comencem a adonar de que aquestes emocions que són més aviat energètiques o aquesta forma de viure, potser, és el que després està modificant la nostra biologia.
Exacte, hi ha una relació entre cos i ment i entre emocions i clar, malalties, no?
I comences a sortir la psiconeuroendocrinoimmunologia.
Que cada dia veiem més coses d'aquestes i ens agrada molt. Aquí, a més, en aquest programa tenim molta inquietud per conèixer totes aquestes coses. Entrem una miqueta en el tema d'aquesta llum, com el títol del llibre, no? Lo que tu, sí. Luz, dice. El primer científic que va establir que tots els éssers vius emetem llum és Fritz Albert Popp, que ensenyava radiologia a la universitat. Aquest va ser el primer científic que va demostrar la visió electromagnètica en els organismes vius, no?
En la banda de llum visible.
De llum visible. I a partir d'aquí, ara ja parlem de la tecnologia GDB, aquesta que és la que parlàvem quan estàvem presentant, no? És una tecnologia que tu fas servir, que expliques al llibre de forma, doncs, bastant àmplia i que està desenvolupada pel professor Konstantin Korotov, no sé si ho he dit bé, Korotkov, com és exactament?
Korotkov.
Korotkov, amb qui tu treballes, treballeu sí, plegats, eh? Sí. I és la GTB, com dèiem, eh? M'agradaria que ens expliquessis en què consisteix i com funciona. I també, doncs, el llibre, la veritat és que està molt ampliat, tot això, i en tota una sèrie de fotografies que tu fas amb aquesta tècnica, amb siluetes humanes que estan envoltades de rajos i de llum. Explica'ns exactament què és la GTB.
Sí, és una tecnologia que et permet veure i analitzar com està l'energia del teu cos. Llavors el que fa és crear un camp electromagnètic que és molt fort i molt estable. I sobretot és que és molt estable. I com que és conegut, tu saps que aquest camp energètic és fixe i està allà. Llavors quan tu poses alguna cosa a dins d'aquest camp electromagnètic, hi ha sempre una interacció entre tots dos camps. Com que un és fixe, qualsevol variació que estiguis veient és deguda a l'altre camp, en aquest cas el teu, els teus dits. Llavors el que fa és tot un fenomen que no és gens estrany, sinó que és molt conegut en electrònica, que el que fa és un arrencament d'electrons, que després hi ha tot una amplificació d'aquests electrons, i el que seria una visualització per descàrrega de gas, que vol dir que ionitza el gas i llavors surt una llum, que és el que tu estàs capturant amb una càmera de fotografies. És un fenomen bastant semblant a quan cau un llamp.
Que es veu aquell relleu, no?
Clar, hi ha una diferència de potencial entre l'atmosfera i la Terra, llavors aquesta diferència de volts, per dir-ho així, provoca rajos, i aquests rajos el que fan és una descàrrega d'electrons que el que fa és ionitzar l'atmosfera, llavors tu ho veus en forma de llum. Doncs això és més o menys el mateix, però dins, en un ambient controlat, que és una càmera molt petita. Llavors tu vas posant tots els dits, es van produint descàrregues per cadascun dels dits, és una cosa que és absolutament innocua, indolora, molt ràpida i no, gens invasiva, i llavors hi ha un software que és l'interessant, que et permet analitzar, perquè si només veus però no pots analitzar...
Clar,
llavors...
perquè l'interessant és mesurar alguna cosa. Què és el que mesura exactament?
Mesura de tot. Mesura intensitat, mesura, fa una anàlisi d'aquestes intensitats, fins i tot un petit anàlisi freqüencial, encara que no és el més important, mesura fractalitat, mesura desviacions estàndards de molts paràmetres. Té molts paràmetres que està estudiant, i llavors en funció d'això i basant-se precisament en la medicina tradicional xinesa i amb els meridians i amb les terminacions als dits de les mans, el que té és un mapa que et permet trobar aquesta relació entre la imatge que tu estàs veient dels dits i el que serien després l'estat funcional d'òrgans i de sistemes del teu cos. Val a dir que no és una eina de diagnòstic mèdic, perquè no està acceptada com a tal, però sí que et permet avaluar com estan funcionant els teus òrgans.
És una informació més, podríem dir, no?
És una informació...
Que pot ajudar, doncs, ho dèiem, el llibre també ho comentes, no? Que pot servir per millorar o prevenir Clar. La nostra salut, no?
Clar, perquè tu estàs veient com estan funcionant. Llavors, si tu detectes que hi ha algun òrgan o algun sistema que té poqueta energia, doncs això és el risc de que si continua tenint poqueta energia acabi funcionant malament. Primer una disfunció i després vindrà una lesió, però sempre segueix aquest patró, no? Llavors, quan tu ho veus a temps, doncs tens l'oportunitat de millorar això i, per tant, d'estalviar-te d'alguna manera determinades malalties.
És ben curiós, eh? Amb els teus experiments i estudis amb aquesta tecnologia has obtingut, doncs, alguns resultats que són els que expliques al llibre. Has demostrat com ens afecten a nivell electromagnètic els factors externs, les coses de fora, o els interns, les coses de dins. Si et sembla, podem fer una mica de repàs de quins són aquests factors externs o interns, perquè l'audiència sàpiga de què estem parlant exactament. Per exemple, una de les preguntes, jo crec que de les preguntes que més cops ens han fet al programa, com ens afecten les ones del mòbil? Això es pot saber també a través d'aquesta tecnologia, o es pot deixar intuir, si més no, com tu deies?
Sí, clar, tu pots fer la imatge d'una persona en un moment, posar-li un telèfon mòbil al costat que estigui sonant i veure com reacciona. El tema és que fer experiments en humans no és gens fàcil, perquè hi ha molts factors que intervenen. Intervé el teu pensament en aquell moment, no? Si tu estàs rebent una trucada de telèfon i el que t'està trucant és una persona que tu estimes molt i t'està explicant una bona notícia, això, òbviament, pesa més la part bona, per dir-ho així, que la interferència d'ones, no? El que sí es veu és que, en general, com que és una radiació electromagnètica en una banda que nosaltres també emetim, doncs, d'alguna manera, això és una interferència. Per tant, normalment, el que fa és desharmonitzar-te. Però si la trucada té un contingut que compensa aquesta desharmonització, doncs mira, el que sí seria interessant, o com a mínim dins de la meva experiència, penso que parlar amb aquests auriculars externs sempre redueix bastant l'efecte del que és el telèfon mòbil, per exemple.
Dius també al llibre que, per exemple, escoltar una cançó o el mateix poder de les paraules ens pot afectar, tant si les paraules són agressives, com si són dolces, com si ens estan dient coses boniques, no? O una cançó que ens agrada, no sé, si ens posen una música molt agressiva per nosaltres que no ens agradi, doncs posen la nostra cançó preferida. Això es pot també reflectir a través de l'energia i d'aquesta tecnologia.
Clar, això es veu molt fàcil, perquè només has de fer això.
Això és el més fàcil de veure.
És el més fàcil de veure, perquè és l'abans i el després, i com que treure una imatge trigues un minut, més o menys un minut, com a molt. Llavors tu fas això, poses la cançoneta 3 minuts més i tornes a fer la imatge i veus els canvis associats a aquesta cançó o a aquesta paraula que t'han dit o a aquesta conversa o al que has menjat o si t'has anat a ballar o t'ha abraçat algú. És molt... A veure, aquesta tecnologia el que té és que és molt pedagògica en aquest sentit, perquè et permet veure totes aquestes coses que tu pots intuir o pots imaginar o pots no imaginar-te en absolut, no? Que està sotmès, per exemple, a un soroll permanent d'aquest que no és massa fort, però que el tens tot el dia, això t'acaba desgastant, probablement, doncs, no sé, el teu fetge.
Clar, perquè estem desharmonitzats, estem desequilibrats d'alguna manera, no? Hi ha moltes coses que ens poden equilibrar cap a bé o cap a no. Per exemple, tu també comentes que quan estem enamorats tenim un camp energètic diferent.
Sí, i no sempre més bonic.
Depèn com estiguis, no? Si et corresponen o no et corresponen.
No, i també perquè has de pensar que les emocions, totes les emocions, el que fan és treure't de la teva zona de confort, d'alguna manera, no? És un avís, és un llenguatge d'una altra part de tu per dir-te, mira, això pot ser interessant o això és perillós, no? Totes les emocions el que et fan és moure't d'alguna manera.
I acció, aquest... no? Provoquen una mica l'acció.
Clar,
també,
clar,
no?
És el que... Sí, és el que et permet recordar i és el que... Moltes coses, no? Però aquestes emocions sempre es veuen com que t'alboroten una miqueta el camp energètic.
També dius que activitats com jugar, córrer, ballar o riure, òbviament poden tenir efectes molt beneficiosos i es poden detectar també a través d'aquesta tecnologia, no? Que això, de fet, ens harmonitza.
Sí.
Per tant,
en general,
vol dir que hem d'intentar cultivar aquestes coses.
Clar,
no?
Fixa't si és senzill. El camp de el treballar amb l'energia és molt fàcil, perquè te n'adones que moltes d'aquestes cosetes, que només sigui això, riure, o que algú t'abraci, o ballar una miqueta, moure't, fer això, tot això t'harmonitza normalment, et recarrega. Òbviament, si tens un conflicte, el continuaràs tenint, però com a mínim tot el teu cos tindrà més energia per enfrontar-se a aquest conflicte.
Exactament, l'haurem de resoldre, però tindrem més eines, no?
Més recursos.
També has pogut estudiar, dius, la relació entre l'estat dels pares i l'estat dels fills. Dius que el millor que podem fer pels nostres fills és buscar el nostre propi equilibri interior. Què vols dir amb això? Això també es lligaria amb l'energia.
Sí, sí, això...
Transmetem? Llavors entenc que això vol dir que transmetem la nostra energia, si és negativa, tant com si és positiva als nostres fills?
Sí, normalment els nens fins a, no sé, per dir-te una edat, fins als 7 anys, més o menys, el seu camp energètic és absolutament depenent de la seva mare o del seu pare, el que estigui en aquell moment més actiu, no? Llavors, quan analitzes l'energia d'un nen, veus que els conflictes que està mostrant aquell nen són exactament els conflictes que té el seu pare o la seva mare. I quan el pare soluciona això, el nen immediatament ho soluciona. I llavors ho veus, aquesta dependència energètica. Però, de fet, no cal cap màquina per veure això, perquè tothom que hagi tingut fills sap que si tu un dia arribes a casa i estàs nerviosa, els teus fills es posen nerviosos en aquell moment. I si tu no pots dormir, ells tampoc, no?
És veritat.
Llavors, no fa falta massa tecnologia per detectar això, no? Però, de fet, la tecnologia ve a confirmar que això no és només una percepció estranya que tenim les mares, que a vegades ens tornem boges, sinó que és alguna cosa que és mesurable.
Que és més que tot això, que és energia, que realment, quan diem som energia, i aquesta energia interactua amb la dels altres,
clar,
no?
Clar, clar. És que pensa una cosa. Nosaltres estem acostumats a pensar que el nostre cos acaba amb la nostra pell, i el cos físic és veritat que acaba amb la nostra pell, però el camp energètic no acaba, perquè per definició un camp mai acaba. Sí que es va amortint. A mesura que tu vas allunyant-te del teu cos físic, el camp energètic es va fent cada cop més dèbil. Però acabar no acaba enlloc. Per tant, qualsevol persona que estigui més o menys a prop teu té una interacció absoluta amb tu, com ara tu i jo, per exemple.
Jo tenim energia que està interactuant,
estem,
no?
Estem aquí barrejades.
Molt bé. Doncs un altre factor extern, per parlar de més factors externs, seria el tabac. Tòxics, tabac, alcohol... Tu dius que també afecta el camp energètic. Òbviament que el tabac afecta a moltes coses més. Però es veu alterat amb aquestes fotografies que tu has fet, també?
I a més es veu d'una forma molt curiosa. A mi em va sobtar la primera vegada perquè vaig treure la foto d'una persona que fuma abans i després de fumar. I vaig veure com després de fumar tenia molta més energia que abans de fumar. I clar, això és l'efecte de l'hàbit. L'hàbit quan tu no tens, o l'addicció, com vulguis dir-ho, no?
El mono, vaja, que has cobert.
Sí, exacte, no? Exacte. Llavors et trobes bé i ja...
Més tranquil i energia,
que...
doncs...
El que passa és que pagues un preu per això, que és que els teus filtres es comencen a trencar. Llavors comences a veure pulmons, moltes vegades intestí gruix també. Vull dir, comences a veure coses que dius...
Aquí la salut està fallant, no? Els òrgans estan fallant. També dius al llibre que hi ha camps energètics que es corresponen i que poden dir moltes coses de la personalitat de les persones, no només del que estem sentint en aquell moment, sinó realment de com som. Això doncs costaria una mica més de creure, però de fet tu has posat fotografies i has comentat després com són aquestes persones. Deies que hi ha dèspotes, persones dèspotes, per exemple, que es veuen al seu camp energètic.
Sí.
Com es veu? Jo tinc curiositat per saber com es veu això.
Mira, un dèspota habitualment és una persona insegura en una posició de poder.
Sí, i d'aquesta la història n'hi ha hagut molts.
Sí, per això. És una persona que l'única eina que té per fer les coses és donar un cop de puny al damunt de la taula. Per què? Perquè sent que al darrere no té res. Llavors tu ho veus perquè veus l'esquena absolutament desprotegida d'energia. Llavors és com que no sap on recolzar-se, com que no sap i no té prou força interna per dir jo... em sé segur del que estic fent, llavors l'única cosa que li queda és fer la força, fer el cop de puny i fer un crit i actuar com a dèspota, perquè no hi ha cap altra... Però això, vull dir, això és, en certa forma és com psicologia barata, per dir-te, no? O sigui, un dèspota és una persona insegura amb poder i això ho veus perquè té l'esquena.
Però veus a la foto, com també hi ha un altre que m'ha sobtat i realment és impactant. És una fotografia que mostra molta energia, això ho podeu veure, si mireu el llibre de l'Anna Maria, al voltant del coll, es veu molt. I és a la zona de les paraules, no? que tu dius. I això té un significat que m'hi ha deixat una mica...
Sí, sobtada, clar, no? Són totes les paraules que no dius. I
tot
això...
el que tu te'n passes i no dius, i et guardes, no?
O tot el que dius i després tu voldries empassar per haver-ho dit fora del lloc, per exemple.
També es podria ser.
Però fixa't que això és un mal que tenim la societat. Com a mínim les dones molt ens han educat a callar, no, per no generar conflicte. Jo no sé tu, però la meva mare, per exemple, que és una persona a la qual adoro absolutament, ella sempre deia això, no generar conflicte, no generar conflicte, no? I bé, i de fet va arribar un moment que ella va generar un sarcoma a la laringe. I jo sempre deia, mira... Són totes les paraules que no has dit, han quedat aquí, el teu cos les ha encapsulat i ja està resolt el problema. Però moltes persones i moltes vegades quan tens aquesta... Se't queden aquí i tu notes aquesta pressió a la gola, l'estàs notant, perquè és tot el que no has dit.
Ja ho diuen molts professionals de la medicina, que somatitzem i a més a vegades el que no expressem va parar a altres llocs del nostre cos. Ara que sembla que la nostra medicina tradicional està començant a lligar cos i ment, no? Com altres medicines més orientalistes, no? Hem d'anar ràpid perquè ens toca acabar, però jo no vull acabar sense preguntar-te més coses, perquè realment el tema és molt curiós. I no l'acabaríem, Parles de l'home quàntic, T'ha dit que és la tercera part del llibre, l'home quàntic, això també doncs, és molt d'aquests temps, de la física quàntica, l'home quàntic, està relacionat tot plegat.
Sí.
Jo, a mi ningú m'ha explicat encara molt bé això de la física quàntica i els homes quàntics. Per què costa tant d'explicar això? És molt nou, però a mi em fa gràcia perquè els científics ja parleu molt d'això. Ja a les universitats es parla molt de la física quàntica, de l'home quàntic.
Sí.
Què vol dir això?
El que passa és que és difícil, perquè... La física quàntica el que va fer va ser... van ser uns científics que en un moment determinat van començar a dir, escolta'm, tot allò de la física de Newton està molt bé, però només serveix per les coses d'una mida normal, la mida humana, no? Però quan ens n'anem a les coses que són molt petites o molt grans, no ens quadren aquestes teories. I van començar a buscar teories per allò que és infinitament petit, que és la física quàntica, o allò que és infinitament gran, com és la teoria de la relativitat, no? Llavors, dins del que seria la física quàntica, hi ha una sèrie de principis que el que passa és que no són gens intuïtius. Perquè això de, per exemple, que l'observador modifica la realitat és una cosa que, home, doncs no tenim l'experiència directa d'això, no? Perquè jo tinc aquesta ampolleta d'aigua aquí i per més que la miro... No...
Tu la veus igual, no?
Sí, no, tu la veus igual, no? Llavors, hi ha cosetes, hi ha teories d'aquesta física quàntica que... Bé, no són gens palpables, com a mínim, o no són del nostre sentit comú. El que passa és que per mi l'interessant és que encara que sigui una teoria i per tant és un model científic que no té per què ser exactament la realitat, és una forma de descriure, la realitat com a mínim ens permet pensar d'una manera diferent. Perquè si tu comences a veure que llum més llum et pot donar oscuritat o que matèria més matèria et pot donar res, llavors ja comences a sortir una miqueta d'aquesta ment dual que tenim sempre, no? De bo dolent. No? Un més un no sempre són dos. En ones mai són dos, gairebé mai.
És
una interferència d'una ona més una altra pot donar-te res o pot donar-te una ona molt gran o fins i tot una ona increïblement gran perquè hi ha un fenomen de ressonància. Saps? Llavors, per mi l'interessant d'aquesta teoria no és tant aprofundir en què és la física quàntica, perquè tampoc no és la meva especialitat, però sí de dir, aprofitar una miqueta aquesta base i començar a plantejar-nos que potser les creences que teníem fins ara, doncs, potser les podem posar en dubte.
Les podem qüestionar.
Exacte, podem deixar-ho allà al calaix i dir, mira, ho deixo allà i com a mínim no m'ho empasso tot. Uh-huh. Però ni d'una altra, ni d'una banda ni
no
d'una altra.
No creus res, però vas absorbint tot i vas pensant quin...
I si fos veritat?
I si fos així, no?
I si fos veritat que el meu pensament pot construir la meva realitat?
De moment ho deixarem així.
Ho deixarem.
I si fos, no? Perquè, clar, també hem d'estar oberts, no? A la ciència també els científics estem oberts cada cop més, no?
No hi ha cap altre remei.
És que és així
si trobem un científic
no?
que sigui tancat de ment, és poc científic.
S'acabarà la ciència.
Òbviament.
I l'evolució de les espècies, també, no? En fi, al llibre l'Anna Maria parla de moltes més coses, parla de que la falta d'amor cap a un mateix pot ser la principal causa de malaltia, parla de l'estrès, parla de que si hi ha un desequilibri, doncs no hi ha autorregulació en cap dels tres nivells del nostre ser, no? Això m'agradaria que em fessis una pinzellada última dels tres nivells del nostre ser, de l'autorregulació,
sí.
I amb això acabaríem, Anna Maria.
Vale,
però jo
doncs...
crec que és un bon missatge, no?
Sí, és entendre...
Fugir de l'estrès i entendre que hem d'estar autorregulats, què vol dir?
Sí, és entendre que som una unitat, el cos, la ment, les emocions, l'energia, el nostre esperit, tot això som nosaltres i no ho podem separar. Llavors, on comença la salut? En que jo estigui bé amb mi mateix. I no hi ha cap altra cosa. I si jo no estic bé amb mi mateix, és impossible que el meu fetge, els meus ulls i el meu tot comenci a funcionar bé. Llavors, l'autoregulació ve per això. Primer pel coneixement d'un mateix i després per l'amor que ens tinguem a nosaltres mateixos i el que tant estem en pau. Quanta pau som capaços de sostenir en el nostre cos? Perquè això és el que ens donarà la salut. La resta, viure amb estrès, viure pensant tot el dia el que he de fer i el que no he de fer, doncs tot això sí, està bé per divertir-se, però la vida potser és una altra cosa, no estar corrents tot el dia.
Exactament, és una bona reflexió. Lo que tu luz dice, no es pot anar ràpid, un viaje desde la tecnología hacia la consciencia. I la veritat és que és curiós, no?, reunir la ciència, les emocions i l'espiritualitat fins i tot, no?,
sí.
Tot junt. Estem assistint doncs, a moments a la nostra societat doncs, que ens poden portar molt més enllà i s'ha d'estar obert, no?
Uh-huh.
Si més no, a conèixer, a llegir i després a opinar, cadascú
exacte.
El que li sembli.
Com a mínim posar-ho en dubte.
Però... Posar-ho en dubte, exactament. Anna Maria Oliva, enginyera industrial, màster en enginyeria biomèdica i doctora en biomedicina, autora d'aquest llibre. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que tinguis molt bon estiu i molta sort.
Gràcies.
Gràcies, adéu-siau.